Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a la 12, segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense-Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa-Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears-Palma Futsal-Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta-Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol-Ude-Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Onze i cinc minuts, encetam aquesta tercera hora de la gran vida, la darrera d'aquest cap de setmana, i nosaltres, en aquest programa número 50, volíem també tenir un entre tu i jo especial, que és el que feim en aquesta tercera hora de programa. Vinga, començam i ja veureu que vos agradarà.
Entre tu i jo.
Mira, avui entrevistarem un home que ha fet del compromís una manera de viure. Un metge que mai no ha entès la medicina només com una professió, sinó també com una forma de ser dins aquest món. És una persona amb una trajectòria vital intensa. També ha estat bastant coherent i profundament humana, que enguany ha estat reconeguda amb el Premi Ramon Llull 2026. Per damunt de tot, és un home del Llevant de Mallorca, metge de formació i de vocació, ha trepitjat hospitals, consultes, despatxos institucionals i, sobretot, llocs del món on la vida penja d'un fil. A vegades, un fil massa prim. Fa gairebé 30 anys que va impulsar i presidir l'ONG Llevant en Marxa, nascuda a Manacor, per al qual també enguany li han atorgat aquest Premi Ramon Llull 2026. Ell tenia una voluntat molt clara d'anar allà on gairebé ningú arriba, parlant de comunitats oblidades d'Amèrica Llatina, del Carib, d'Àfrica, on l'accés a la salut, a l'aigua potable o una operació quirúrgica bàsica pot marcar la diferència entre viure o morir. La seva vida és una vida feta de decisions valentes, de mirar la realitat de cara i no girar l'esquena davant la injustícia. Ha estat metge de capçalera, gestor sanitari, cooperant sobre el terreny i també responsable polític. No mos bastarà una hora avui. I també va ser responsable polític, com deia, en un dels moments més difícils del sistema de salut, del nostre sistema sanitari. Però si una cosa defineix, i ja pot dir el seu nom, Antoni Mesquida, és la coherència. Quan t'ha sentit que no podia fer les coses com creia que seria just, ha preferit també fer un pas a un costat abans que renunciar en els seus propis principis. Aquest Premi Ramon Llull no arriba per un gest puntual ni per una curta carrera, sinó per una trajectòria molt llarga, constant, discreta. Per això volia fer aquesta presentació tan llarga, no? Han estat anys de feina silenciosa, de viatges lluny de casa seva, i és un reconeixement col·lectiu, sobretot, però també molt personal, a una manera d'entendre la solidaritat no com a caritat, sinó com una justícia, no com un heroisme, sinó també com una responsabilitat. Avui volem parlar amb ell, sense presses, bé de ses covetes, hi ha 40 minuts, Me comentava que va començar a anar a les escobetes quan tenia només 10 dies. I en tot això, en tot aquest matxembrat, volem presentar en Toni Mesquida. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
No sé si l'entradeta ha estat llarga i si t'ha remogut coses.
No, m'ha recordat coses, però remogut és més. No.
T'ha recordat coses.
Sí.
Estic molt content que estiguis amb nosaltres. M'hauria agradat que estigués en Miquel Àngel Ariza, però un gripasso el manté aquí, no qüestió de que mos duguis virus, però sé que tens una bona relació amb ell. Gràcies a tu, ell va conèixer Colòmbia. I bé, si vols, podem començar per el principi. Podem començar per Antoni Mesquida, que va néixer, supos que no sé si a Cateu o a un hospital.
No, va néixer, no a casa meva. Mon pare feia feina en el Crèdit Balear de Porreres, era porrerenc, i va néixer a un pis del Crèdit Balear.
Vale, molta gent.
A Porreres.
No? Molta gent no va néixer a hospital, sí. Però en els 10 dies ja te'n vas anar a les escobetes.
En els 10 dies, ja va néixer el dia 20 de juliol, i en els 10 dies em van dur cap allà, però a les escobetes no hi havia electricitat, no hi havia res. És a dir, jo me recordo que me rentaven a dins un ribell, amb aigua posada en el sol. Fèiem spa, i tenien gallines, i tenien animals per allà, i s'estava 3 mesos allà sense... No hi havia electricitat, anàvem amb un llum de carburó i amb una llumeta, i per conservar les coses un poquim més hi havia el celler. Un celler que obrien una posta allà, i allà dins tenies 4 coses, no moltes coses més. Vull dir que era com a viure...
Quina alegria, perquè quan vàrem sol·licitar aquesta entrevista i me vas comentar que vius i que vas molt per les escobetes, jo el primer que te vaig dir és que això és una zona molt tranquil·la. Ja no ho és tant?
No, no ho és tant. No ho és tant. Pensa que jo he vist molt d'anys, vol dir, tenint 8, 9, 10, 11, 12 anys, les plages d'Estran sense cap persona. Cap, ni una.
Uf, i ara tornes enrere perquè no hi pots accedir, pràcticament.
Efectivament.
Curiós.
Sí, jo crec que hem perdut, jo almenys he perdut molt amb això. Jo vaig ser molt feliç, escobetes, tenguent aquesta edat, els de matins a la mà, te posaves un traje de banyes que els deien els meibas, que se sacaven en un segon, te posaves els de matí i te'l llevaves el vespre, i ets hora baixes per dins espinar, i els de matins a la mà.
Avui que fa un diarro, ara estic pensant amb aquest solet, aquesta situació, i és espectacular. De on ve en Antoni Mesquida? Quan dic de on ve, qui era ton pare, qui era ta mare?
Mon pare i ma mare eren dues persones de Porrerenys, i bueno, se varen casar allà. Mon pare va fer feina en el Crèdit Balear, va entrar de jovenet, i estava de director a Porreres, i després, quan jo vaig néixer, al cap de 3 mesos, el varen enviar cap a Felanitx. Vol dir que jo en els 3 mesos me'n vaig anar a viure a Felanitx, i varen viure a Felanitx fins que ja jo me'n vaig anar a Barcelona a estudiar Medicina, i després amb un pare, al cap d'uns anys, el varen traslladar a Palma.
I quins valors es respiraven a casa teva? Quins records tens?
Jo el record que tinc, mira... Un dels records que tinc és que nosaltres vam ser 3 germans, un que va morir ara fa el 19, però dels 3 germans ja era el major. El major sempre és el qui pareix que és qui ha de rompre totes les coses, ha d'avançar dins l'estructura familiar, perquè és jove i tot això. Mm-hmm. Però jo no record mai, mira que tenia un germà petit, que nostre fessin parts i quarts. És que no ho recordo. Podria ser que haguessin fetes, però jo no ho recordo.
Notaves que éreu iguals.
Iguals, exactament. Jo em vaig sentir igual de bé dins aquesta estructura. Era una família catòlica, i res més, això, les diumenges. Heu d'anar a missa. Sí, havien d'anar a missa a les 12, cada diumenge. El que passa que a les 12 era des de res que anaven a missa, que mos quedaven per darrere. Però, vamos, una família normal de corrent mallorquina, tradicional.
Els overcots de Porreres són els millors del món?
Sí.
Estàs d'acord?
Ben d'acord.
I això no és opinable, no fa falta.
No és opinable perquè...
N'he menjat molts.
Jo és que vaig a Porreres, a cooperativa, a comprar overcots a l'estiu.
Sí. Ara sí. Què volies ser quan eres petit?
Què volies ser quan era petit?
Bueno, ja tenies petit... aquesta idea de servei, per dir-ho de qualque manera, de cuidador?
No, no, no. Quan era petit ja tenia un amic meu que feia de recepcionista a un hotel. Mm-hmm. Ja devia tenir 12 anys, claro, i estava a la colònia de Sant Jordi, jo de vegades hi anava a peu des de les escobetes, i m'hagués agradat ser director a l'hotel. Però home, això me va fugir aviat des cap. I després sí que ja vaig començar en 15 anys, van començar de medicina i parlar amb mon pare. Jo recordo perfectament que mon pare un dia, ja en devia tenir 16, o sigui que ja vaig entrar, quan vaig entrar primer de medicina en tenia 17, ja parlaven d'això d'anar a estudiar a Barcelona. I mon pare no... Primer, perquè no tenien un sou alt i totes aquestes coses, d'altres a Barcelona s'ho posava tot, és a dir, aquestes de pis o de residència i totes aquestes coses, i em va dir, no, entres crèdit balear, podràs entrar, i tal. No, a mi em van caure dues llàgrimes, jo m'ho volia anar a estudiar medicina. Però el bo és que un pare no volia que anés a Barcelona. Perquè a Barcelona huelgues i manifestacions i coses d'aquestes. Pensa que això era el 71-72.
Quatre anys abans de la mort d'en Franco, clar.
I resulta que la meva padrina materna era de Cadis, perquè el meu padrí, que va ser metge, que no el vaig conèixer, va estudiar a Cadis Medicina. I va casar amb aquesta gaditana.
Tens una cama de Cadis, també.
Sí, sí, sí. Una quarta part.
Sí. Una quarta part, sí.
Sí, sí. O sigui, no tenc vuit apellidos bascos.
No, 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 no ets, no ets de pura cepa.
No.
Bé,
tenc molts,
ho ets.
Tenc
perquè,
molts, clar, molts, però sí, és de sí, la meva padrina.
Sí, sí, curiós.
Bé, la cosa és que teníem família, encara a Cadis, i me'n vaig anar a Cadis. Però me'n vaig anar a examinar allà feien un examen per entrar a la Facultat de Medicina de Barcelona. I em vaig anar a examinar. I res, ja m'havien amb més a Cadis, ja tenia un puesto, una residència, ja havia contactat amb tota la família, i resulta que després me telefona un amic meu de Barcelona i me diu, escolta, Toni, t'han amb més al clínic. Jo vaig telefonar a mon pare, i vaig dir, mon pare, jo me'n vaig a Barcelona. Bé, fes el que trobis, i me'n vaig anar a Barcelona.
Ho va entendre?
Poquet, però sí.
En quin moment accepta que estiguis a Barcelona? Quan ja comences a estudiar a Barcelona, ja te veu que t'ho prens en sèrio?
Quan passen... No. Tenen en compte una cosa, que jo et dic que vaig fer... Estava primer de 7 anys, i sortia d'un poble. És a dir, que jo havia de gestionar la meva llibertat, i no la vaig gestionar, diríem...
Quina edat tenies?
El primer any, de set. A mi m'agradava, vull dir, viure la vida, és a dir...
Clar, de set anyets.
I clar, mon pare me veia molt, molt...
Tenre.
Tenre i desbretat. I desbretat. I res, fins que vaig començar, després a estirar fort a segon curs, a segon i a tercer, i tot, ja vaig començar a estudiar. Estudiava cada dia, moltes d'hores, i destinava un dia a sortir.
Tenies clar que volies ser metge, que seria la teva vida, que formaria part de la teva vida i que te dedicaries
sí,
a això?
Sí, a més una altra cosa. A mi la medicina m'ha donat una cosa, vull dir, moltes satisfaccions, però també m'ha donat... ha estat terapèutic. I crec que és moltes vegades terapèutic perquè deixes de pensar en tu i penses en els altres, és a dir, en les consultes, és a dir, tu t'olvidaves dels teus problemes, que tots en tenien de problemes,
sí.
T'olvidaves, estaves allà a la taula, al despatx, i bueno, i entraves dins el teu pacient, és a dir, i això te despejava, te feia oblidar el teu problema, les teves misèries i totes aquestes coses.
Te'n recordes del primer pacient? Que han passat molts anys, però a vegades una cosa...
Del primer pacient me'n record d'una. D'una, que va ser dels primers.
Te va marcar, de qualque manera, per un motiu
mira,
especial?
Ho puc contar, això. Era una...
Sí, no diran noms, tampoc no passa res, però són històries. Alerta, sí. Perquè si te facen fora del micro...
No me recordo del nom, no me recordo gens. Jo vaig començar a Palma, i a Palma vaig anar a substituir un metge que se jubilava.
Sí.
I aquest metge que se jubilava va dir si ja hi podia anar dos dies a la setmana, una horeta, dues horetes, en el seu despatx privat. I vaig anar, no tenia ningú, vull dir, ningú ho coneixia, vull dir, no, ningú. I un dia se va presentar aquesta doneta. I em va dir que venia per visitar-se perquè no se trobava bé, i el vaig enviar a fer una radiografia. I en un càncer de pulmó. I l'únic que em va dir aquesta dona, mira, jo no vull fer res, jo el que vull és que no m'abandonis. i no la vaig abandonar. La vaig anar a veure durant 2 anys, cada dia, cada dia, cada dia. Estigués a Porreres dinant per les festes, estigués allà on fos, cada dia la vaig anar a veure en què va morir.
Aquesta sensació d'acompanyament i de servei tan important, eh?
És importantíssim, l'acompanyament. És a dir, ahir vaig veure un programa d'una entrevista d'en Toni Laci, es metge, era ahir vespre. I estava parlant d'aquesta cosa, diríem, en altres paraules, però d'aquest acompanyament a la persona, és a dir, en la mirada a la persona, en la mirada, en què tu veus que l'escoltes, que no estàs aferrat a l'ordenador, i mira't l'ordenador i no mira res més. És una cosa que per jo, per exemple, el tema de l'entrevista que no se fa. Nosaltres tenim una assignatura que t'ensenyava, diríem, a manejar els pacients. Hi havia sant amnesis, demanant als pacients les coses que tenia, aquestes coses. Jo record que tu venies i dius, escolta, és que a mi em fa mal, perquè sí, assombra. I una de les preguntes, que jo no la vaig fer mai, perquè després estava topant, m'haguessin contestat el que jo te diré. Escolta, és que em fa mal, assombra. I la pregunta que li havies de dir, entre altres, era... I vostè per què pensa que li fa mal l'ombra? En què m'atribueix aquest mal d'ombra? M'haguessin dit, jo què sé, ja m'ho dirà vostè.
Que és metge.
Exactament.
Això és com a soia divino.
Sí,
bueno, i
però que... aquesta cosa, que la persona te digui en què m'atribueix, sí. Per exemple, saps? Miri, és que me van pegar una estirada en el braç i tot això. O sigui que el pacient defineix, i si no, l'has de fer arribar a definir les coses, perquè t'ho diu tot.
Tot té un motiu.
Sí, senyor.
Tot té un motiu. Si deim una data, 1996, i m'ho anem a... És quan va néixer Llevant en marxa.
Ah, sí, sí. Sí.
Ara...
Bueno, va com... Mira.
Ara te mirava perquè feies memori i en 1996. I clar, el temps passa volant, però... sí, no, digues, perquè ara te volia fer una pregunta.
No, és que... jo et dic, el 96... Jo el 95... hi va un companyero meu que estava ajudant i tot això, Medgus Mundi, sí. Que no són balears aquests, i em va dir que se n'anava a Perú a veure un projecte que tenien. Li vaig dir, a veure si podia anar. A veure, no, vull dir res més. I vaig partir cap a Perú amb ell.
Tenies la curiositat de veure què passava per allà?
Però és que quan jo feia quint de medicina, amb un companyero meu que feia quart, que és ginecòleg, que és de Lleida, sí. M'on havien d'anar... tenien 2 països per anar amb
mones
a fer feina, 2, que eren de lo més pobre del món en aquell moment. Perquè nosaltres, clar, nosaltres érem metges, i el que diu sempre, és dir, si a mi, que per exemple, que és el que va dir el Lafi, a mi m'han donat una sèrie de qualitats, t'hem de tornar, jo, aquestes coses, la gent, t'hem de tornar. I m'ho volíem anar en el xat o a Bangladesh, no vaig anar a aquests 2 puestos, xat o Bangladesh. I el 95 vaig anar cap a Perú, mos varen ficar, vam estar a Lima, vam veure coses de Lima, i després jo tenia moltes ganes d'anar també a la zona de la selva, i allà vaig conèixer una mongeta i un parell i cert casos allà vivien els jíbaros, jíbaros estaven en tota aquesta zona de l'Amazonia peruana, i vaig tornar. Jo recordo que hi havia allà un missioner seglar, vull dir, d'aquests joves que anaven allà i passaven anys allà, i jo li vaig dir, tornaré, i em va dir, tot deix el mateix, però no n'hi ha cap que torni. I ells se'n van anar antes que jo, de per allà. I res, van començar a fer feina, molta de feina, a l'Amazonia peruana. I a partir d'aquí van començar, diríem, a fer més coses, però molt de projectes sanitaris, projectes educatius, projectes de tot, de salut...
Per tant, és vera que l'any 1996 va néixer...
Ja va... Bueno, és que aquí, quan jo venc aquí, vaig voler fer, diríem, una recull de dobbers per una mongeta, per aquesta mongeta que era mallorquina, que és de Binislam, encara està a Lima, i que havia de fer... tenia un centre de salut, d'aquest que el tenia per ser gent pobra i tot això, i necessitava un manteniment, necessitava un dobbers per funcionar i tot això. I jo li vaig dir que els hi duria, i, de fet, van continuar aquesta relació molt d'anys. I arribo aquí i faig... van fer una exposició per recollir dobbers de pintors. I vaig estar un any cada setmana almenys una a la baixa, a les hora baixa, anant de pintor en pintor per tot, eh? Per tot, pintors d'aquests, que ara molts són morts, jo què sé, en Olbrich, en Miret, en Cham, però moltíssims, moltíssims. I van fotre una col·lecció de quadres preciosa. I van fer una exposició a la Banca Marca Palma, a la venda, els quadres. I van treure, això era el 95-96, van treure 10 milions de pessetes.
10 milions de pessetes?
10 milions de pessetes, clar.
Ja n'hi ha,
eh? Aquest 10 milions de pessetes, que fa això, en són 10 milions? Res. I amb un amic meu, van fer uns estatuts. Jo recordo, només, que van fer estatuts i els van fer en mallorquí, en català, el que li vulguis dir, i els van enviar a Madrid. I a Madrid ens van contestar que...
Que deien?
Que el que em van dir a mi Canaris quan feia mil, ja vaig fer mil Canaris de milícies, i va passar un sergent i va dir, hablate en cristiano, coño.
Ja, això és típic.
I
estava un altre mallorquí
que xerrava. Sí. I ens va dir que res, que havien d'escriure tot en castellà. Cap problema.
Bueno, no. Ja, és que l'avantatge de ser bilingüe és aquesta.
Que sí, que a més jo la llengua sempre, a mi el que m'encanta de la llengua és que me puc entendre, i quan no xerro qualque cosa és que me pos nerviós. I jo no xerro anglès. Xerrava francès perquè jo som de Zainders francès.
Sí, que a l'escola s'estudiava francès.
Francès, claro, i m'atromba a Àfrica, per exemple, en sols negrets i totes aquestes coses.
I havies de parlar francès, també, clar.
Però francès, aquest no tenia problemes per parlar francès. I bé, la cosa és que varen fer els estatuts i mos varen escriure en el Registre Nacional d'Entitats, d'associacions. Mm. No? I aquí va començar
la corolla de Llevant en Marxa.
Sí.
Com definiries Llevant en Marxa? Si t'haguessis d'explicar un nen de 8 anys què és,
bueno,
més complicat.
Anys, un nen de 8 anys li explicaria que és... Mira,
perquè a vegades, clar, l'arrel, no?, comença de lo més bàsic.
Te conto una cosa.
Lo que vulguis,
jo,
per tenir temps.
Jo, a Manacor, eres metge, entre altres gent, d'uns hermanos de la Salle, que donaven classes, aquests hermanos de la Salle. Un dia va venir i va dir, hermano, me podria demanar els lots, no sé si feia el lot de 8, 9 anys, una cosa així, quin nom li posarien a una organització. Li vaig explicar que intenta anar a Tercer Món, ajudar... I el tio se'n va anar i me va dur una fuga. La fuga era total, perquè hi havia los de Manacor ajudamos, no sé què més, i una posava Llevant en Marxa. Aquesta...
Duies nom, no?, de sa comarca, de sa zona...
Exactament. Que també després un pensa que limites en son nom. És a dir, a part que després tot això no era Levant en Marxa, era Levanta Tellanda, la traducció que mos feien per persona en quin puesto.
També, Levanta Tellanda. I a més, aquesta paraula està en marxa, no?, que vol dir que sempre hi ha moviment i, per tant, vas avançant.
I Etiòpia varen voler escriure nosaltres una ONG allà de dins, i vàrem posar de nom Llevant en Marxa. No mos ho vàrem deixar posar.
Per què?
Marxa. Això que s'escriu.
Sí.
No, lleva-li sa darrere, Marxa.
March.
Març. Pens que havien sortit allà d'un tinent coronel, en Mengistu, que va ser un dictador i va estar molts anys comunista. I doi, no van posar la... I els etíopes que estaven en nosaltres per allà van canviar. No, a mi doi, van posar Esperanza.
Etiòpia van posar...
Esperanza.
I Llevant...
No, Esperanza.
Ah, Esperanza.
Esperanza. Van deixar fer el Llevant en Marx.
Mira, és una anècdota. Va sortir... Els primers anys se van iniciar així com tu esperaves?
Sí. Sí,
perquè anaves aprenent coses i anaves descobrint...
A part d'això, vull dir, va haver una... El poble de Manacor, i van fer arribar a pobles de veïnar, però el poble de Manacor se va volcar en Llevant en Marxa. Bé, és vera que era com una cosa novedosa. Això que hi havia missioners a Manacor, però era una cosa com novedosa, aquestes coses. I, a més, una de les coses que era per jo era molt important és que la gent participés, no solament a l'hora que la feina, diríem, més dura, que és de recollir recursos i aquestes coses, sinó anant en llocs. I anaven en llocs i han anat qualsevol, professionals, qui tu vulguis, de professionals de Manacor. És a dir, des de fontaners a fusters, o sigui, que no era una cosa tampoc elitista, no? És que llevant en marxa, si ja som metge, no, no, han fet coses de medicina i tot això, però n'han fetes moltíssimes, han fet van un grup de gent, i van fer una jupa allà, a Etiòpia, i van anar més set...
M'agradaria que m'ho contessis una mica la feina que se va fer a Etiòpia, sobretot, ja que li vau posar el nom de projecte d'Esperança. Què recordes d'Etiòpia? Com era?
Etiòpia, nosaltres vàrem fer una recollida. El director de Correus de la zona de Llevant, que era de Manacor, va contactar amb jo. Jo no el coneixia, perquè va contactar per veure si podíem fer una recaptada de juguetes, de joguines. Jo no me feia ganes.
No ho veies, clar.
Jo el que me feia ganes era fer una recollida d'aliments, i li va anar bé, i varen quedar. I després varen decidir un puesto que estava molt malament, que ja havien sortit moltes notícies, i després va sortir encara tot, quan ja havien decidit que aniríem a Etiòpia dels aliments i tot això, Nacions Unides va dir que estava molt malament la situació i que feia una crida. I res, varen recollir molt d'aliment, varen recollir 30 i pico de tonelades d'aliment, que és un brutó. Me vaig equivocar, no tornaria a fer una recollida d'aliments.
Per què?
Perquè, avui en dia, en dos vés, te'n vas i un poble que s'ha mort de fam, hi ha gent que para. És a dir, allà hi havia magatzems en tonelades i tonelades de gra, que jo hi vaig anar. Però com que, a més, me'n vaig dur dos vés, vaig comprar 400.000 quilos de gra allà. I després vam enviar el contenidor, que el contenidor, des de l'administració d'allà, van dir, bueno, si no voleu pagar arancels, mos ho donen a nosaltres i nosaltres ho repartirem. No ho repartirem. Nosaltres pagarem arancels. Varen pagar, no varen pagar.
Ara torna a estar de moda.
Sí, això dels arancels. Però bueno, una cosa que és pel poble i totes aquestes coses, que tindrà això, no? Els governants i aquestes coses, els aliments eren boníssims que m'ho varen dur, perquè se va volcar de tot Mallorca, varen tenir de per tot. Però bons aliments. Això què? Per què ets ells? No, no, els de repartir nosaltres, i pagarem els arancels. A part, van enrugir dos vés, ja t'he dit, vaig comprar ja 400.000 quilos de gra, i va ser impressionant. Nosaltres només havíem de fer això, no havíem de tornar més a Etiòpia, però passar per allà. El que jo vaig veure en aquells moments era molt cru, i no tornaré mai més aquí. Jo vaig... Truïm més les coses, els vaig dir que poden fer més per vosaltres. I em van dir, aigua, o no em porto a fer urres?
Una cosa tan bàsica com aigua.
Exactament. I m'atrenen els nins embolicats amb flaçades, que eren cadàvers. Aquestes fotos tan impressionants que han sortit per fa anys i tot això, de nens que cadàvers amb un cap com a gros, les costelles marcades...
Desnutrició.
Però extrema. Això és el que jo vaig veure allà i vaig dir que no podíem passar sense fer més coses per allà. I varen començar. El primer que varen fer va ser un pou. Després varen fer una cooperativa que en final no va ser cooperativa, però vamos, que nosaltres teníem magatzems i teníem un terrenos també. Que
perquè te volia demanar això, que és superinteressant, la diferència entre ajudar i cooperar.
Bé, s'ajuda, en PECCAT seria això que t'he dit, de que vas allà, et dones els aliments aquests, o compres aliments i aquestes coses, i després parteixes i s'ha acabat, ajudat.
Clar.
No.
Però vosaltres fèieu molt més que això.
Volien continuar allà de dins. A més, jo sempre els vaig dir una cosa, és a dir, que a mi no m'havien de veure com el Mr. Dollar, que mos hi veuen, no.
És un tema cultural i el fet de ser occidentals i viure en un país desenvolupat, clar.
Jo duem a menjar i van partir bastants d'aquí, van partir 12 persones d'aquí cap allà. Jo record que arribàvem amb un camions i, bueno, d'entrada mostràvem un poble petit i sortien cents de persones, i tots lo mateix, són nens embolicadets i a més amb una paraula que me va quedar, com us deien, Abba, en Bamarico, és una llengua, dirien, jueva, Samarico. Abba vol dir padre. I claro, com que ja no hi anaven estrangers així, d'aquests turistes, no. Tots els que anaven eren hermanos, padres, capellans. Molts d'anava a Baba.
D'acord. Era una mostra de respecte cap a...
I després, quan començàvem a repartir, venia molta de gent que els havies de llevar de damunt, perquè t'agafaven la mà, s'enjonaven davant tu i començaven a besar les mans. Tu els havies d'espolsar, perquè t'apareixia, a més, una cosa que te feia mal, això. I a partir d'aquí ja varen començar, varen comprar un terrenos, els varen fer com a un terrenos experimentals, ho duen un missioners de per allà, i allà teníem plàtanos, feien cebes, feien maïs i feien coses d'aquestes, feien riego perquè estaven davant un rivet i varen comprar unes màquines per treure aigua d'allà dins i regar, i era una monada. Jo quan anava allà m'encantava anar-me'n a passejar per aquesta finca.
Era donar forma en els desits que vos havien demanat, que era aigua.
Aigua. I els pous...
Tot relacionat amb pous.
Els pous, sí, em van arribar a fer... Van fer pintura de pous, n'hem fet de més 10 o 12 de pous. I hem fet centres de salut, i hem fet... mira, van construir el departament de pediatria d'un hospital que atén a 3 milions i mig de persones. Perquè estava fet un desastre. Vaig anar en aquest departament de pediatria, negre, brut, rates i tot això, i em van fer un de nou allà. Han fet, ara lo darrer, van muntar una farmàcia a una ciutat de Xaxemane, que depèn d'aquest hospital de Cullera, on van fer aquest centre, i el van muntar altres perquè la gent tingués accés a medicaments molt més baratos que les farmàcies, diríem, a l'uso, que
sí, sí.
Pagaven molt menys. Després que han fet? Escoles, moltes. Escoles, després, tot vas canviant un poquet, és a dir, fas coses de medicina i aquestes coses, però te'n dones compte que no és, diríem, el més important. És a dir, per una cosa, jo t'he curat una pulmonia, per exemple, una cosa senzilla, i te cur, però després no tens ningú que te curi, i te pot tornar a pegar una pulmonia i anar-te'n, no és vera.
Clar. Dir,
sempre he pensat que aquestes coses en altres, el nostre ego, l'uns amb aquesta cosa, és a dir, he salvat sa vida, he salvat sa vida.
Però aquesta persona com queda després, no?
Que
tornes, a mans de...
Tornes a estar malalt, no, has de...
I ja no hi seràs.
Efectivament.
Per tant, ha de haver una infraestructura i ha d'haver...
Claro.
Ara, uns serveis que quedin sempre
sí,
allà.
Sí, senyor. Posta't dir que hem fet centres de salut, hem dotat a centres de salut en... hi ha un hospital que feia cirurgies que no tenia per fer anàlisis. Què passa? Que també tots aquests coses que van arribant, si la gent no els acuida, te sents molt ferit quan tu tornes allà i veus que les coses s'espanyen i és per mal ús. Jo quan vaig comprar els darrers, ara d'ho fet 2 anys o això, vaig comprar uns aparatos per a un hospital, per fer anàlisis. Bé, si fan transfusions han de saber qualque cosa més, o no ni sabien com estava de sang. No. Bueno, i doncs, van comprar 2, un per un centre de salut i un per un hospital. I quan hi vaig tornar, al cap de 8 mesos, me'n vaig fer uns anàlisis aquí, de les mateixes coses que hi havia en aquest aparato que feia les determinacions. Per després d'arribar allà, vaig posar el braç, van treure sang i ho van posar a separat per saber a veure si encara funcionava.
Que bo. Sí.
Funcionava.
I funcionava. Funcionava. Quan tornes de tota aquesta realitat a Mallorca, veus una realitat molt diferent.
Però t'adaptes.
És fàcil adaptar-se...
Sí, no, és que no te queda
altre... En el nostre món actual,
no, vull dir. No te queda altre remei. Anem a veure, te poso un exemple. Jo, quan estava en el principi de Manacor, els pediatres no veien els nins a partir de 6 anys. Abans de 6 anys els veien els pediatres.
Sí.
Però de 6 per amunt, o dic, nins...
De 6 en els 15, no?, que seria l'edat pediàtrica.
Els veien altres. Els metges dirien de capçalera.
D'acord.
Però, vull dir, tu és aquest nens i tot això, i tu saps que de vegades, a més, vull dir, jo estic segur, mon mare me tenia quan era petit, jo vaig, quan hi ha un premi tal niño sano, el segon premi, que ho feia la falange espanyola de Jons, premi al niño sano, i me tenia, però vamos, com un porquet, gordo. Bé, la cosa és que allà venia la gent i, clar, els nens sempre els veiem magres.
Estar gras era motiu de salut abans.
Necessitàvem unes vitamines per nen i totes aquestes coses. Claro, lo normal era dir, ara, venga, i vitamines, no. No, pues no. Tu sabies que li havies d'explicar, però no li havies de dir, això és Àfrica, que m'ho heu d'anar a veure això, a veure nens que passen gana. No ho vaig fer mai. És a dir, me posava en la situació de la persona, de les persones que jo tenia davant i dins la societat que estava.
I en un moment determinat de la teva vida acceptes, vas acceptar el Consell de Salut. Per què ho fas? Per què acceptes aquesta situació i aquesta... aquest càrrec?
Perquè me pensava... Bé, quan me...
I quin any era, si podem recordar?
L'any 12. Jo me pensava... No pensava, no, estava segur, perquè m'ho havien dit, que cercaven un, i varen demanar a col·lectiu metges a veure quin... I se conec que el meu nom va estar entre aquests que des de metges, o sindicat metge i tota aquesta gent, degueren dir, val, aquest. Però jo, la veritat és que me pensava que jo me deixarien fer feina. És a dir, jo recordo unes paraules que vaig tenir, diríem, en soc eres president en aquell moment del govern balear, que li vaig dir, escolta, però que m'has anomenat tu? I m'ho mirava com que dius, que me demana aquest? M'has anomenat conseller, consejero. I consejero què vol dir? Que consella. Si tu me dius el que t'hem de fer, no me necessites, me'n vaig.
Va ser curt, però intens. Te va quedar un regust agradós o te vas quedar satisfet?
Jo sempre vaig quedar satisfet perquè em vaig respectar jo mateix. O sigui, això és la meva dignitat, la vaig respectar. A més, jo recordo perfectament que la meva dona no li feia gent de gràcia, això, gens. I, Toni, te n'has d'anar, a més, veia que jo...
No li agradava que estiguessis com a consell de salut.
Que tenia moltes discussions i coses d'aquestes. Sí, ho deixaré. I vaig tenir un congrés social a Eivissa, i me'n vaig anar a Eivissa. I quan vaig tornar, hi havia un d'això de pressupost, una reunió de consellers i president d'això per pressupost. I jo arrib a Palma i me'n vaig cap al consulat. I allà hi havia la persona aquesta, que es diríem que era com és de protocol, Toni, que t'esperen allà dinen, i vés i dius que no hi vaig, que dius que no. I vaig pujar i me vaig posar en a Santa Sala, diríem, que em van dir que m'assegués, i al cap de 15 minuts o 10 minuts va venir el president i Toni, seu, no m'assec. No m'ho vull seure, ja no. A més, ja som bo de convèncer. I a mi me tornaran a enrotllar. Jo vaig pensar això. I res, i li vaig dir que me n'anava i cap problema ni un. I quan vaig arribar a casa nostra, la dona me diu, què? Ja m'has deixat? I li vaig dir, no, ets com sempre. No ets capaç de dir que no i tal i qual. I que sí! Se me va aferrar. O sigui, però m'he satisfet com un pasco.
Quina alegria, quin contrast d'haver de dir que no, però què te passa quan, en el moment de prendre la decisió, què te passa pel cap? Va ser després d'aquesta conversa, quan dius si no necessites un...
No, hi va haver més coses, Hi va haver més coses.
Hi ha alguna cosa que va ser clau? La gota que ja va vessar?
Una altra. Primer, el que em feia molta...
Un cúmul.
El que em feia molta de gràcia era que jo era el conseller Rojo. I per altra banda, el conseller ja no ha dit d'extrema dreta, però quasi, de segona premsa.
T'ha passat molt, això, d'estar enmig? Perquè pareix que te fan triar d'una manera molt massa descarada, a vegades.
Triar, però jo me'n recordo, i a més, les publicacions. Perquè això, quan va sortir això, per exemple, el conseller Rojo, va ser, perquè, si recordeu, hi havia de ministre en Gallardón, que volia fer una canviar, diríem, el tema de l'avort. No sé quines coses havia de canviar, però sé que restringia una miqueta l'avort. Jo vaig arribar, no sé si era a Menorca, i, claro, la primera pregunta que te fan allà, la premsa i totes aquestes coses, és a dir, i vostè, què em pensa d'aquesta llei d'en Gallardón? aquí, vostè què li importa, li vaig dir a periodista, i vostè què li importa el que jo penso, no, el pensament, jo t'hem de fer el que t'hem de fer, és a dir, si això és una llei que puguin abortar en certes circumstàncies, pues no me queda altre remei que jo dotar de serveis perquè puguin abortar, perquè si no, prevaric, si no ho faig. Perquè això venia perquè aquí a Mallorca se va contratar, antes ja no era, se va contratar un metge que només era per fer morts, perquè amb això hi havia tots objectors de consciència i molts que no el devien saber ho fan, i bé, la cosa és que aquest metge feia tots els morts. I un moment donat, aquest metge se'n va anar cap a casa seva, era valencià, i se'n va anar cap a casa seva. Ens varen quedar sense... És a dir, si una persona estava dins els suposats d'avortar i tu no li donaves opció, és que prevaricaves, perquè no complies el que deien les lleis. I res, hi havia un centre privat a Mallorca, i vaig contractar amb aquest centre privat. Me van posar a parir. O sigui que... I després uns altres, que si eres de dretes, o sigui, a mi tot això me feia molta de gràcia.
Tu te trobes molt més còmode damunt el terreny i no un despatx.
Clar que sí, moltíssim més, encara que el despatx ja no m'ha fet por mai, el despatx. És a dir, el despatx, jo dins la conselleria, pues, vaig veure coses de gent que em va venir a veure perquè tenia problemes, i me vaig posar en el seu puesto i vaig intentar ajudar tot el que vaig poder a la gent aquesta, que venia a demanar ajuda perquè tenien un fill malalt o per coses d'aquestes. Hombre, ho vaig trobar tot el marron del tema de llevar l'assistència a tots els immigrants que hi havia en aquell moment, sense papers. Imagina't, clar, després aquest que se n'ha anat per Àfrica o per Amèrica, un puesto d'aquests, i ara, lleva totes les coses. Joder, tia, te trobaves en bones situacions, però, de fet, deu a ses paper encara, que jo deia que tots s'havien d'atendre. O sigui, firmat. Tots s'havien d'atendre. Però tampoc no has de donar explicacions a ningú. Tot el dia has de donar explicacions.
Idò, deixem de banda la part més política, i ara farem una petita pausa per la publicitat, que també en tenim, però fixa't, són les 11:45, no ens donen en compte, i arribarem a les 12. Fem una petita aturada i seguim parlant amb Antoni Mesquida, president d'aquesta ONG Llevant en Marxa, perquè ara volem parlar també d'aquest Premi Ramon Llull.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La Gran Vida. Entre tu i jo.
Idò sí, anem a parlar amb Antoni Mesquida, que el tenim aquí en nosaltres, estudi número 1 de Palma, i hem de parlar d'aquest Premi Ramon Llull 2026. No el repeia en persona, però evidentment és la persona que posa cara i ulls Llevant en Marxa. I, per tant, ara m'ho deia fora de micro. Això no és una feina individual, no és una feina només col·lectiva, sinó també, sobretot, de gent que no se li veu. Que ningú dirà a vegades ni un nom, ni sortiran a un mitjà de comunicació, ni a cap foto.
I que no són de Llevant en Marxa. Jo voldria fer extensiu, sí, a través d'aquest premi que mos dona el govern balear de Ramon Llull, extensiu a tota aquesta gent que no està darrere cap organització, que no està darrere res, que és anònima i que ha ajudat des de tota sa vida a sa gent que més ho necessita. Aquests per jo són els importants. És a dir, jo, que mira, que surts de la premsa, pot dir, mira, li agrada sortir de la premsa, no és vera, però bueno, té altres coses, però hi ha gent que no ho sabem. I fa moltíssimes de coses bones.
Recordem que aquest premi, Ramon Llull, és la màxima distinció que atorga el govern de les Illes Balears a persones i també a entitats de l'arxipèlag que han destacat per la seva aportació al progrés social, cultural, científic o humà. I enguany s'ha reconegut l'ONG Llevant en Marxa per aquesta trajectòria sostinguda en la cooperació internacional, el seu treball en projectes de salut, educació... T'ho esperaves?
No, no m'ho esperava, no m'ho esperava. La veritat és que, l'únic que ja es perd d'aquestes coses és que el que hem fet tingui traducció. Anem a veure. A mi, per Instagram, se posa en contacte Marcos, en K, i resulta que aquest Marcos estudia a Roma, amb una beca, i me diu... Antonio, jo he estudiat a l'escola que vas construir tu. No la vaig construir jo, per suposo, la van construir molta de gent i moltes persones d'aquí han participat. Que la vas construir tu a Etiòpia. O sigui, que t'agraïa això de que hagués pogut estudiar allà quan era una barraca d'estamany d'aquest quadrat d'aquí, però, vamos, oscura...
Que s'estudi és grossa, aquí és el tenim, no el tenim com una barraca, és molt més guapo, però, bueno... Jo feia la contrabroma. Que l'espai és, com, perquè vos fosseu una idea, com un estudi gros de ràdio, però que no va més enllà, no sé quant de metres té això,
petit. Estudi gros. Com hi col·locaries que ara en aquesta zona d'allà hi van 1.200 nins i nines?
Aquí està, que és un estudi de ràdio, que aquí tenim molts visites en escoles, però...
Ara allà hi ha 1.200 nins i nines.
Alerta amb el micro, Toni.
Fins i tot, ara allà és l'activitat, també. Doncs ara, però, de vés 40 o 50 nins d'allà de dins. I era diríem, xozas, no sé com se diuen... En mallorquí, xozas, però xozas d'aquestes, sí. de pa amb animals de dins i totes aquestes coses.
Qui te comuniques el premi? O com t'arriba el moment que te comuniques?
La presidenta, sí. La Margalida Provença em va telefonar.
Que vas sentir quan te telefona?
Hombre, vaig sentir orgull, vaig sentir reconeixement per tots que se vulguin sentir identificats o que han participat en Llevant en Marxa, també és un reconeixement a ells. Que sí, que crec que és important de vegades, i de vegades també això serveix per remoure una miqueta i fer més feina, tenir jo què sé, més il·lusió, més desitjos i aquestes coses.
I també entre tu i jo, que se diu aquesta secció d'aquest programa, és molt xulo, no?, que te telefoni la pròpia presidenta del govern balear per dir-te que t'ho comuniqui de la seva pròpia veu.
Està molt bé.
Li dona valor a una feina de més de 30 anys, o 30 anys ara.
Sí. 30 anys ara i molt de projectes i molt guapos, moltes escoles. A Colòmbia hi vàrem estar fins l'any 2015, hi vàrem estar 16 o 17 anys, perquè també una de les coses que sempre parlam és de que no pots estar massa temps a un lloc, és a dir, has de tenir un temps determinat, perquè si no s'apoltronen els mateixos d'aquests puestos, i l'únic que fas és intentar que més coses i més coses i més ajudes i més ajudes, i se passen ja, no fan les peticions, diríem, que tocaríem fer en relació, diríem, l'estat que estan. I vàrem estar 16 o 17 anys, però allà van agafar tots els nens d'esquerra i d'una zona, i els donaven menjar nins i nines, i en van arribar a tenir 300 i pico de nins d'esquerrer, que en principi els primers 20 que vàrem arribar fins i tot treien guinevets, o sigui, era un desastre, i després va ser una monada, tenien taller de fusta, taller de metals, teníem màquines de cosir, les escoles, per suposat, i tot això, i era una monada, amb un terrenos que havia comprat, Llevant en Marxa, un terrenos a la selva, que a més varen servir, els varen fer nets, allà hi teníem pits i granja, hi teníem pinyes, hi teníem plàtanos, hi teníem porcs, hi teníem gallines,
Sí. Com diries, quin diries que ha estat el gran secret perquè aquesta ONG, Llevant en Marxa, hagi aguantat en el temps i a crisis, a Covid, 30 anys, són molts. Quin és el secret perquè hagi aguantat tant?
Tu tens fills?
Sí.
Bueno, és un fill meu.
I doncs s'ha de cuidar. Un fill s'ha de cuidar, una parella s'ha de cuidar perquè per tota sola no creix ni s'educa.
És a dir, no és una cosa que hagués fet, una cosa ja hi som. No, és que ja l'he sentida com llevant en marxa com la meva filla.
Quina és la decisió més valenta que has pres en 70 anys?
En quin sentit? Si no és un poc de res de...
No, ja t'estic xerrant de sa vida. Mos queden dos minuts i xerra en el sentit de sa vida. Ja m'he posat filosòfic, ara, amb Antoni Mesquida. Quina decisió has fet i que trobis que hi ha estat la més valenta? La decisió més valenta que hagis pres?
La decisió més valenta?
Sí.
És que no, et promet que no se me n'ocorreix cap de decisió valenta.
Això vol dir que totes les que has pres les has pres molt conscient.
Sí, a lo millor qualque cosa...
Podria ser la dimissió, com a conseller de Salut, sí. També. No, no passa res.
I després de prendre segons quines decisions, és a dir, que arriesgades vol dir aventura inconsciència, és a dir, de